Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
El braçalet de Nefertiti.
Esculpida directament en penya-segats de roca, tenyits per vibrants vermells, blancs i rosats, la ciutat prehistòrica de Petra va romandre perduda durant segles pel món occidental. Situada enmig d'escarpats canyons i muntanyes desèrtiques en el que avui dia és l'extrem sud-oest del regne haiximita de Jordània, Petra va ser un dia un pròsper centre comercial i la capital de l'imperi nabateu entre l'any 400 abans de Crist i el 106 després de Crist. Durant segles, la ciutat va estar gairebé buida i en ruïnes. Només a principis del 1800, un viatger europeu, disfressat de comerciant àrab, va aconseguir infiltrar-se en aquest lloc misteriós que els beduïns servaven com el seu millor secret. Però Petra és generosa i regala sensacions úniques a qui hi posa els peus. La vella ciutat és més sorpresa perquè s'amaga entre els plecs i escarpaments dels seus jabel, les muntanyes de pedra arenosa. S'ha de descobrir en el seu refugi, en l'antiga ruta de l'encens, allà on els primers nòmades de les regions de l'oest d'Aràbia es van començar a assentar, al voltant de 6 segles abans de Crist. Eren els nabateus, gent que va saber aprofitar-se de les riqueses que oferia el trànsit de caravanes cap a o des del regne de Saba. Van trobar-hi viabilitat comercial cobrant-los a canvi de serveis, taxes i impostos de peatge que van ajudar a aixecar aquesta ciutat i a convertir els seus habitants en nous comerciants que alhora van arribar a controlar el nord de la ruta. A Petra no s'hi pot accedir sense demanar-li permís. Cal travessar el seu cic, el congost, com si es tractés d'un estret vestíbul natural. Degué ser fa temps un expeditiu mètode per lliurar-la d'indesitjables, però avui dia és una breu passejada que et carrega de desig. Descobrir les primeres tombes o embaducar-te amb els arabescos abstractes de les vetes roses, ataronjades o violetes dels murs de pedra arenosa per on transites encaixonat. Quan s'arriba al final d'aquest esquinçament imponent de la roca, un se sent preparat per topar-se de cara amb una imatge extraordinària. L'estreta foscor s'esquinça amb un tall de llum en què és possible veure, com en un ensomni, els primers relleus de la tomba del tresor, el Janès. No hi ha fotografia que faci justícia a una visió semblant.
Irene Cordón, què tal?
Molt bé.
La pell de gallina, eh?
De gallina.
La pell de gallina.
Sí.
Avui ens desviem una mica del curs del gran riu del Nil, però esclar, una cosa és anar vora el riu i l'altra és arribar fins on va arribar la seva influència.
Exacte.
Per tant, per això ens desviem, no?, i ens anem cap a Jordània, cap a aquest antic regne dels nabateus, Petra, la ciutat prehistòrica de Roca. Potser un nexe d'unió entre l'Egipte faraònic, que deixem enrere, i Petra, l'antic regne, com dic, dels nabateus, sigui Johann Ludwig Burckhardt.
Oix!
L'explorador suís, viatger, geògraf, orientalista, va ser el descobridor de Petra, entre cometes, descobridor pels occidentals, però alhora el descobridor dels temples del faraó Ramsès II i de Nefertari d'Abusimbel.
Sí, sí, de fet és un gran aventurer. Jo sempre dic que dins del món de l'exploració amb Burckhardt l'hem de tenir present.
Irene Cordón, doctora en arqueologia i història antiga.
Per tot el que implica, jo crec que ell realment és el reflex, doncs, això, no?, de l'aventura, de l'exploració. De fet, ell no havia de descobrir aquests indrets. Sempre li atribuïm aquest llegat tan immens que és Petra o aquests temples rupestres d'Abusimbel, Egipte, però de fet ell va ser contractat per una institució britànica.
L'Associació Africana?
L'Associació Africana, exacte, que havien fundat, doncs, tots aquests membres aristòcrates com en Joseph Banks, que havia estat viatjant amb
biòleg.
En Cook, un gran biòleg. I de fet, les exploracions al centre d'Àfrica estaven obsessionats, aquesta gent. El que volien realment era localitzar el riu Níger, la ciutat de Tombuctú, i cada vegada que patrocinaven alguna d'aquestes exploracions, algun d'aquests viatges, doncs era un fracàs, perquè sabem que el continent africà també és conegut com la tomba de l'home i la dona blanca, que també van haver dones, exploradores.
I déu-n'hi-do de com eren les exploracions de les dones.
Sobretot a mi les ladies victorianes m'encanten, Mary Kingsley és una d'elles. En tot cas, en
Burckhardt... No hi havia alguna que portava la seva banyera?
Aquesta era la pobra, jo dic, la Mary Kingsley, però és veritat que n'hi ha, com els Baker, la Florence Baker, em portava les banyeres de zenc, sí, allò més que exploracions, era un viatge de luxe, que no li trec cap mèrit, perquè... Evidentment, s'anaven a una terra que ningú coneixia, que estava plena de feres ferotges i també de tribus hostils que no saps si trobaves un rei capritxós que podia fer amb tu. En tot cas, en Burckhardt jo el veig, un home suís, que dius com és possible, no?, que vagi a petar en aquesta Anglaterra i que és prou valent per dir, doncs, jo vull que m'hi envieu, però per fer-ho, primer el que faré és preparar-me molt bé. Aquesta
I llavors agafa i viatja a Cambridge per estudiar àrab, ciència, medicina...
Clar.
I va començar fins i tot a vestir-se de musulmà.
Clar, això és el bo. Ell és molt conscient que necessita aprendre tot allò necessari per fer una exploració. Medicina és molt important tenir aquests coneixements de cirurgia, de química, astronomia, mineralogia... I clar, ell ha d'aprendre l'àrab, però és molt conscient que per poder dominar una llengua com l'àrab se n'haurà d'anar fora d'Anglaterra, i és així com anirà a Síria, però l'objectiu és aquest. Durant 2 anys vull perfeccionar l'àrab. Fins i tot diu, i a més, què fora bo? Doncs conèixer tots els costums. I com que molt probablement m'hauré de fer passar per un musulmà, perquè en aquell moment Àfrica, sobretot si havia d'anar cap a Egipte, doncs els europeus no eren gaire benvinguts, i menys si eres cristià. Per tant, ell mateix comença també a llegir l'Alcorà, i de fet comença, o ens consta, ell farà veure que es converteix a l'islam, i jo sóc de les que estic convençuda que es va acabar convertint a l'islam.
Clar, perquè és com en Barton, no?, que sempre ha quedat el dubte de si al final
és o no
es
és.
Van convertir o no,
sí.
O l'Alexandre David Neal amb el budisme.
Queden atrapats per aquesta cultura que per ells és desconeguda. Clar, tu neixes en un indret, t'inculquen aquesta cultura, de cop coneix un món nou, ell de Síria diu meravelles, perquè en Burckhardt ens ha deixat un llegat meravellós, 4 llibres preciosos, ben escrits, i la veritat és que és veritat que es comença fins i tot a vestir d'aquesta manera ara, es deixa la barba prominent, però clar, es veu que era molt claret, i que alguns turcs...
I això el delatava,
i li havien arribat a estirar la barba i tot, i s'havia de plantofar,
si era de bo,
i fins i tot es queixava. Sí, com sigui, es veu que l'home va aconseguir un àrab molt fluid, que es va prendre a memòria diversos versicles de l'Alcorà, que això li servirà i de molt, i vestit, no?, amb aquestes teles i fent-se passar per un xeic musulmà, canviant-se el nom, fins i tot, perquè va prendre el nom d'Ibrahim ibn Abdallà, que aquest nom jo el trobo preciós, no? Ibrahim ibn Abdallà, ja ho diu tot. I amb ell, amb aquest nom i aquesta nova identitat, començarà a recórrer. I l'objectiu era aquest, anar de Síria cap al Caire i al Caire cap a Tombuctú.
Però què va passar? Que de ruta cap a Síria s'atura Malta i se n'assabenta de l'assassinat d'Ulrich Jasper Setzen, que havia sortit del Caire a la recerca de Petra.
Correcte. Ell sent a parlar d'una ciutat amagada, meravellosa, una Petra que ja la teníem documentada pels historiadors clàssics, Diodor de Sicília, Plini el Vell, són varis els autors que havien parlat d'una ciutat, l'antic regne dels Nabateus, un poble totalment desconegut. Sonava alguna cosa, no?, que estava allà aquella península aràbiga, aquella zona tan àrida, tan seca, com és
no
possible?
No se sabia ben bé. Eh?
Clar, una miqueta... Clar, és una...
No sap si és llegenda o és història.
És això,
no?
es barreja, però jo crec que un home com en Burckhardt, que té aquestes ànsies de conèixer, doncs clar, evidentment, aprofitant el trajecte que està fent de Síria cap al Caire, cap al continent africà...
Perquè ell pel camí no perd res, perquè ell descobreix jeroglífics hitites, luvians, és a dir que...
De tot. Va passar les mil i una, eh? O sigui, aquest home, sabem que és un home que morirà jove, però també val a dir que és un home que no va morir abans perquè va tenir una sort tremenda i perquè hauria tenir un do de paraula.
Tu imagina't, en aquella època, clar, anar al Pirineu era una expedició.
Exacte.
O anar de Barcelona a Manresa.
Sí. Sí, sí, però és que ell és
suís. Per tant, imagina't tu anar-te'n de Suïssa a Síria.
Ve d'una Suïssa amb aquestes muntanyes nevades i se'n va cap a una zona àrida, seca, tan diferent.
On tenen les fotografies de muntanyes suïsses penjades als despatxos, precisament perquè és el que no tenen. Ara, no en el temps del Burckhardt.
No, en temps del Burckhardt no. No hi ha fotografies, estan amb uns dibuixos. Clar, estem parlant de finals del segle XVIII, principis del segle XIX, i clar, jo me'l vull imaginar, no, aquest home cada vegada que veia un grup de beduïns i que sentia parlar, i llavors, clar, què farà ell? Ell sap que aquesta suposada meravellosa ciutat amagada entremig d'aquesta península, doncs vol localitzar les restes del que hauria estat aquesta Petra. I li diuen que està molt a prop de Wadi Musa. Llavors hi diu, ja està, ja ho tinc. Amb l'excusa de voler fer una ofrena a la tomba d'Aaron, el germà de Moisès, diu, els musulmans nosaltres sabem que els també el tenen, com a profeta, Aaron. Per tant, diu, doncs demanaré, si us plau, de desviar-me en el trajecte per poder fer aquesta ofrena. Llavors, evidentment, quan veuen que és un musulmà tan de bot, diuen, vinga, doncs, potser algú de nosaltres et podria acompanyar cap allà. Però haurem de passar per un indret desconegut pels occidentals, pels infidels. I diu, no, que no us preocupeu, jo ja ho sé això, però el meu objectiu és la tomba d'Aaron.
Sacrificar un bé a la tomba d'Aaron.
Sí, sí. Però clar, què és el que passa?
Què passa?
Que l'home, quan comença a veure, quan comença a passar per aquest cinc meravellós que has descrit, amb aquests colors, que ja comença a veure que hi ha alguna cosa estranya. De fet, just a l'entrada del cinc hi ha un arc. És un arc de triomf, i aquest arc és símbol romà. De fet, aquell arc t'està dient, Roma ha arribat fins aquí i hem arribat per quedar-nos-hi. I comença a passar, és un quilòmetre i mig.
No t'ho imagines, perquè d'entrada, quan ets a prop, no veus
no hi ha res.
Cap lloc on hi pugui haver doncs, no. Un congost com el que et trobes. Llavors, de sobte, la terra es va
enfonsant. És molt estret, sí.
I... Fins que...
I vas avançant, i tot i que les parets, és veritat que veus alguna cosa estranya, com totes les canalitzacions d'aigua que en el seu dia van fer els nabateus, que és després quan t'hi fixes, però sobretot jo crec que tots aquests colors que ara comentaves...
De la roca, de la pedra de la roca arenosa, que és com,
meravellosa...
Com si hagués passat aigua durant anys, no?
Anys,
com si hagués passat una torrentera i hagués deixat totes les...
Ell tenia molts coneixements de geologia, mineralogia, però va quedar bocabadat, perquè clar, la gent parlava d'una ciutat, però no parlaven d'aquest accés. I ell continua...
Amb la terra de sorra.
Sí, jo vull pensar que a més tenia certa por, perquè em vull imaginar que se'm va acabar allà dient, on carai vaig? He de seguir aquest caminet? Ja he vist un símbol romà a l'entrada, que alguna cosa m'està dient que aquí passa...
Clar, tu ara quan hi vas ja saps que et trobaràs, però ell no sabia que es trobaria.
I malgrat tot, quan hi vas... En el moment que et trobes el tresor, quedes bocabadat, sí. Perquè no t'ho esperes, perquè just amb un petit revolt gires, pom!
I t'apareix el Janés.
Allò és meravellós.
És meravellós.
És veritat,
sí.
Que no hi ha fotografia que pugui explicar què és, perquè és imponent. Veus allà la marca humana...
Et vas sentir Burckhardt, a Petra.
Burckhardt total, i t'emociones i plores, i són molts els sentiments que venen, i te n'adones, no? Doncs mira, els humans, ara fa molts anys, van arribar fins aquí, i van deixar aquí la seva marca.
Ell, de fet, Burckhardt, parla d'una calculada ubicació del mausoleu del tresor per exercir una impressió extraordinària, aquesta impressió,
sí.
Sobre les persones quan surten del cic d'aquest congost.
És que és així. Ahir li diuen que és un palau, a més... I avui dia sabem que no és un palau, que és una tomba, una tomba rupestre, un cenotafi, perquè no sabem del cert si hi havia el seu cos, el cos d'un noble d'aquella època, del segle I, no sabem ben bé si havia estat allà, però en tot cas, ell, clar, suposo que queda tan meravellat que hi haurà un moment que comencen a sospitar d'ell. Els beduïns que estaven vivint, aprofitant aquelles tombes rupestres que estan excavades a la roca, recordem que Petra no està construïda en pedra, està excavada a la roca, per tant, tot rupestre, i sabem que alguns beduïns estaven utilitzant el que havien estat.
Tot aquest tresor és una fasana...
És res. És
l'inici cisellada, sí. En un penya-segat de roca.
I és l'1% del que és Petra en si, que a vegades la gent s'imagina que és només això, fins i tot el Burckhardt potser, en veure aquest edifici, es deuria quedar, evidentment, poca edat, però després continues avançant i te n'adones doncs, que és tota una ciutat
immensa. És un laberint de camins, d'escales, de congostos, de...
temples, tombes i més temples, i veus com una avinguda enorme del que en el seu dia havien hagut unes columnes, i avui en dia ja podem ubicar on està el mercat i on havia estat el temple dels lleons i esglésies bizantines, clar, però tot això en aquell moment ell només veia, doncs això, el que en el seu dia efectivament es quedaven curts aquests historiadors clàssics de parlar d'aquesta ciutat. Era tant la meravella que sentia que ell mateix escriurà que alguns beduïns van començar a sospitar d'ell, van dir, escolta...
Ell tenia por que el descobrissin.
Clar, però clar, jo penso, com amagues això darrere, per molt profunda que sigui la teva barba, com amagues aquesta impressió? Si a dia d'avui jo arribo i per moltes fotografies que hagi vist tornes a plorar, ell que no sabia res d'això, com es deuria sentir? Jo crec que el cor li deuria bategar a mil per hora. Per cert, era un 22 d'agost de 1812 i ell va ser molt conscient, perquè ho va deixar per escrit en un d'aquests llibres, en aquests relats de viatges, molt em temo que redescobert Petra, de que tant n'havien parlat els autors clàssics.
Ens hauria volgut quedar molt més, però va tenir que marxar, precisament doncs, per no aixecar més sospites, no? Les que ja hi començaven a haver.
El que passa, clar, ja ho deixarà per escrit, a Europa llavors se'n farà ressò, i a partir d'aquí doncs, altres personatges del segle XIX, com David Roberts, que és un gran home que fa uns gravats meravellosos, anirà cap al 1839, les primeres fotografies apareixeran cap al 1860-70, per tant, ell ja deixa aquest llegat per escrit i són altres occidentals que també hi aniran cap allà.
I llavors diuen que, bé, va viatjar cap al Caire, cap a Núbia, va visitar Jeddah, a l'actual Aràbia Saudita, i va ser un dels primers europeus en entrar a la Meca i Medina, diuen.
A més, havia llegit el relat de l'Ibei. Clar, de Domènec Badia, que això és
meravellós. S'alimenten dels altres, no? Perquè alhora Barton es va alimentar dels relats de Burckhardt.
Sí. Jo dic que l'autèntic és l'Ibei. Jo sempre tiro cap a casa i crec que aquí
tenim...
No, no, a més
a més va ser... Sí,
Domènec Badia és una cosa tremenda. És un home que l'hem de recuperar com sigui perquè, dius, són molts els que van llegir d'ell. Jo vull creure que aquest home va estar a Medina i la Meca perquè, efectivament, ja no li dic Burckhardt, li podem dir Ibrahim ja directament perquè... Sí, sí, perquè ell, doncs, prendrà aquesta identitat i jo crec que fins al final, sincerament, i crec que probablement sí que hi va ser. Li va anar molt bé haver-se après de memòria aquells versicles que dèiem del Corà, perquè no va deixar en dubte doncs, que l'home era molt fidel, semblava, però el seu viatge va continuar. Clar, és una altra història, perquè intentarà anar cap a l'Àfrica.
Ja se'ns allunya Burckhardt,
però sí que, sí que ens ha posat en el mapa aquesta Petra, que efectivament diuen que és una de les capitals del regne dels nabateus. Jo sempre reivindico que Petra, sobretot, romana, no ens en oblidem, perquè quan parles de qui eren els nabateus, doncs te n'adones que és un grup de beduïns nòmades, sobretot nòmades, que no sabem ben bé d'on provenen, eh? Probablement molts diuen del sud-est, de la península aràbiga, però en tot cas controlen totes les rutes caravaneres i saben on estan els pous d'aigua. És importantíssim conèixer on són.
Fonamental. Per després fer-hi rutes caravaneres,
exacte,
perquè si no...
Llavors, clar, qui es contradiuen les fonts? Perquè diuen, si són nòmades i diuen que són pastors, que no són agricultors...
Perquè es van assentar a Petra.
Llavors és evident que hi ha algun moment que s'assenten a Petra, és un enclavatge molt important per on està ubicat i perquè estarà rodejada d'altres imperis, entre d'ells el romà, que està creixent. Però no hem d'oblidar que, clar, quan entres a Petra, tu veus aquella avinguda amb les columnes o aquell teatre...
Clar, perquè hem sortit del sí, que ens hem topat amb el tresor, que sí, és una façana, perquè una a l'interior, com que era una tomba, doncs no hi ha res.
Res. Clar, la pel·lícula d'aquí d'Indiana Jones ha fet molt mal.
Ah, i tant.
Però la gent s'imagina i dius, no,
la gent
no,
es pensa que creuaràs la porta i veus que és una façana.
És una façana perquè, sí, em sembla que eren tres cambres que, a més, no tenen ni pintura ni escritura, no resten pelades, és molt petitó.
Amb el terra de terra, amb la redundància de sorra,
sí,
no?
De fet, el darrer cop que vaig anar va ser fa 3 anys i ja no s'hi pot ni entrar. I la gent diu, oh, que m'ho perdo. Dic, però no hi ha res entre cometes, no et perds res, perquè lo bonic i la decoració la trobes a fora, amb aquest estil, una barreja hel·lenístic, també amb alguns motius nabateus, però veus una deessa Isis allà, per tant veus aquí una mescla d'estils meravellós. Però és veritat que jo estires cap a la dreta i et trobes tota la ciutat i tu veus allà un cardus i un decumanus que dius, però si això és romà? I veus aquests també el teatre que està allà excavat també la roca. Per tant,
però
et recorda les
tombes. Tot el que és el penya-segat de la dreta, tot està excavat en d'altres
aquelles meravelloses
fasanes,
tombes.
No?
Sí, sí. Molt curiós no veure divinitats perquè les divinitats nabatees no representaven. Si no veiem aquestes figures, molt curiós. No sabem que són politeistes i que, per tant, tenen tot un panteó important de divinitats, però estem tan acostumats a l'art grecorromà o l'egipci que les divinitats són representades que aquí no. O sigui, és veritat que dius, és veritat, no acabo de veure. Dius, bueno, doncs perquè ells per ells són esperits i són un ser doncs, que no s'ha de representar. Però és ben cert això, que vas caminant i trobes... És meravellós, de fet, avui en dia encara s'ha d'acabar excavar, i molt, Petra?
I tant, sí.
O sigui, la gent pensa que està del
tot descobert.
I dius, no. Més de la meitat està encara.
Ens trobem a tants llocs, ja n'hem parlat, a Egipte mateix,
sí.
Axum, Etiòpia, no? Que queda un
95% excavat. Sí,
no?
Exacte.
Per excavar, i aquí, imagina't. No?
Sí,
Estrabó diu que els nabateus eren prudents i estalviadors.
Això segur.
Que castigaven els que perdien la seva propietat i premiaven els que la incrementaven, i que no tenien gaires claus. I també diu que el poder del rei era limitat, potser n'hauríem d'aprendre dels nabateus.
Sí. Ells van prendre la institució de la monarquia, això sí que ho sabem, perquè més tenim el nom d'alguns d'aquests reis nabateus. Jo crec que els 7 nòmades, cada grup doncs, ha de tenir el seu propi cabdill, que potser sí que estarà sota les ordres llavors d'un més alt, que li podem dir monarca, però en el moment que no estan assentats, jo vull creure això, no? Són aquests grups doncs, més nòmades. A més, viatgen amb les famílies. Per això sabem que són pastors que porten aquestes ovelles, aquestes cabres. No són agricultors, això ens ho diuen, fins que se senten aquesta Petra, però que segueixen havent tot aquest grup de nabateus amunt i avall.
Amunt i avall.
Fins que arriben els romans, clar. Trajà, que és un dels grans emperadors, sempre dic que dins dels emperadors romans, Trajà i Adrià, per mi, són tots són importants, però aquests dos. I Trajà, evidentment, quan va veure allò, va dir això ha de ser nostre com sigui, ho hem d'incorporar al nostre territori.
De fet, els nabateus van ser la pedra de la sabata pels romans, no?, durant molt de temps.
Absolutament.
Els destorbaven ja.
Molt. Llavors el que has de fer és o aniquilar-los, o absorbir-los, o fer-te una mica amic. De fet, en l'inici eren un regne vassall, estava un vassallatge, però després ja se la faran seva, evidentment.
Quan els atacaven, els nabateus s'amagaven a llocs que només coneixien ells.
No els trobaràs.
I llavors els romans es morien de set, no hi arribaven mai, no estaven amagats.
I els nabateus són capaços d'estalviar fins la darrera gota d'aigua, perquè són grans constructors i cisternes que les tapaven amb lloses de pedra.
I els coneixien, sabien on eren, com tu has dit.
Clar. L'altre gran poble que coneix molt bé l'aigua són els romans, curiosament. Sempre parlem dels romans i l'aigua.
No, els aqüeductes.
Romans, per tant, jo crec que hauria d'haver també certa admiració i que segur que els romans, quan van arribar a aquell cic, potser el Burckhardt no veia bé què era el que hi havia, aquella canalització, però estic convençudíssima que aquells...
Que els romans van saber què veien.
Sí, les legions, quan van arribar, van dir, al tanto, aquí ha d'haver aigua.
Les legions no ho sé, potser algun general, però...
És que quan dic legions, els legionaris, però allà dintre hi havia de tot, perquè els romans són tan llestos que sempre hi posaven arquitectes, enginyers, perquè si cal construir un pont, construirem un pont.
És que ara m'imaginava aquella escena de... Crec que era una pel·lícula del Monty Python, que entra una legió romana a dintre d'un poblat, però, és clar, l'esquadra és més ampla que el carrer. I llavors els laterals de l'esquadra comencen a ensopegar amb totes les... I m'imagino l'esquadra arribant al cic. I clar, no pot passar tota l'esquadra pel cic. Es devien haver de trencar la formació per passar el cic.
Els Monty Python sempre somriuen dels romans. I jo crec que és realment un poble molt enginyós, sí, evidentment. Sí. Però li accepto. El Monty Python els accepto tots. Sí. Absolutament.
Mira, saber què devien fer els romans quan van arribar allà.
Sí.
Escolta'm, jo he trobat que els nabateus van tenir dues reines.
Sí,
Xaquilat i Gamilat, fet que m'ha fet pensar doncs, en els pobles que van tenir reines, no? La reina de Saba,
el
Bilquis, Axum, la reina Zaviva, Samsil, Yati, Teluru, Tabua, dels Quedarites, un grup ismaelita establert a l'est del riu Jordà, la reina Zenòbia de Palmira.
Zenòbia.
És a dir, que és curiós que en aquesta terra...
I una paradoxa, perquè avui en dia la dona
clar,
realment està tan silenciada.
Clar, per això, no, que aquesta terra, quan va arribar l'Islam, ha passat el que ha passat, i ara és tan difícil doncs, veure dones en determinades societats, no?
És que, de fet, la reina de Saba, que és la primera que has nomenat, clar, el que seria l'imperi exumita agafava l'actual Iemen, per tant, per aquí és on passava també aquesta ruta. Però és ben cert que tenim molt pocs noms de reis i reines nabatees, però el curiós és que ens apagueguin dues tan ben definides, i d'homes són quatre, o sigui que tampoc... Curiós,
sí,
si més no.
No donem res per fet, perquè tot canvia.
És l'única constant.
Que les ciutats dels nabateus no tenien muralles,
no.
Que adoraven el foc, com tu has dit, no? Feien sacrificis al sol.
Sí, sí. Poca cosa sabem, perquè malauradament, de fet, quan anem a Petra això ho podem veure, no hi ha escritura. És molt poca les inscripcions que trobem. Per tant, com sempre, els textos escrits ens fallen i és molt el que sabem a través dels pobles contemporanis, que ens parlen d'ells. I com sempre això ens limita, perquè el poble nabateu havia d'haver escrit. I si tens l'escriptura d'ells haurien pogut saber moltes més coses, com s'organitzaven. Per això, sense voler, a vegades, quan parlem de Petra, estem fent menció i al·lusió dels romans, no dels nabateus, aquest poble originari, no? Que diem aquests beduïns, aquests pastors que coneixien totes aquestes rutes i que els romans, evidentment, els havien de controlar d'alguna manera.
Què vas fer tu, Petra?
Plorar.
T'has anat endinsar-te amb els corriols.
Sí, vaig pels corriols. S'ha de pujar sí o sí al monestir. Hi ha aquella escalinata i...
A vegades en algun racó de camí et trobaves...
Ho has de fer.
Una gent que et sortia i et oferia monedes antigues.
Monedes antigues.
I, de fet, eren xapes de Coca-Cola aixafades.
Sempre. I... Criatures o pedres, pedretes, que, clar, com que agafa tantes tonalitats de colors, aquelles aigües, doncs diuen, mira, te la venc, no? Evidentment, doncs jo no agafo mai res, però m'encanta parlar amb aquesta gent de nou. És meravellós, no? Homes, dones i criatures.
Però surten, quan recorres aquests
arreu.
Camins i escales de Petra.
Just quan et penses que t'estàs posant, és veritat, per algun carreró que et surts, no, de la ruta convencional, t'apareix algú i et vol parlar. El curiós és que no saben res, dels nabateus. Alguna vegada és veritat que quasi no t'hi pots comunicar, però saben ben poc. Clar, Petra és per estar-s'hi, no n'hi ha prou en un dia ni de broma. A més, hi ha la petita Petra, jo crec que dona temps també d'anar-la a veure, i és quan te n'adones, doncs, que aquell paratge, aquell indret, deu estar plegat encara de tombes, cases rupestres, perquè aquests nabateus s'amagaven d'allò més bé, i tot aquest congost està ple de congostos. És una roca realment meravellosa que en qualsevol moment et pots trobar el que sigui.
Era un lloc, com tu has dit, d'aturada de les caravanes que portaven encens i espècies per la ruta de la seda, que lligava la Xina, l'Índia, el sud de l'Aràbia, Egipte, Síria, Grècia i Roma.
I Roma, clar. Tots els camins van a Roma.
Que curiós, no? I que aquests camins passessin pel cic de Petra, també.
És espectacular.
Pel que sembla.
Sí, sí. I em vull imaginar, no?, la quantitat de gent que hi hauria haver vivint allà. Clar, és un cens que és molt difícil de fer, però...
Com devien viure en un lloc tan àrid, no? Perquè no tenien camps, no tenien vinyes,
no
tenien llavors, no bevien vi, sembla ser.
No.
No construïen cases, vivien en tendes, les tendes dels nòmades.
Això és el que ens diuen,
de
en
pell
tendes.
De cabra i
sí,
de...
Sí, sí. Doncs jo crec que molt probablement com viuen avui dia molts beduïns.
Hem de tornar-hi i escarbar més.
Això m'encanta.
Irene, a veure si trobem alguna escriptura o no sé.
Sí,
no,
sí, això és clau. Això és
la pedra roseta dels nabateus.
Sí, i fer estudis antropològics comparatius actualment, no?, en pobles que siguin avui dia, doncs, aquests beduïns que viuen en aquestes regions tan àrides, ja siguin al Sàhara o siguin a la península del Sinaí, que encara te'ls trobes, per poder-nos fer una miqueta la idea. Perquè és evident que nosaltres intentem posar-nos a la seva pell i ho veiem pràcticament impossible, amb la calor que fum. Dius, com aguanta aquesta gent?
Clar, i tant,
però dius, clar, a més, ells tenien dromedaris, això sí que ho sabem, evidentment, que és un animal esplèndid, meravellós, però
encara
les condicions...
Intenten que tu t'hi enfilis per passar el cic a sobre d'un dromedari.
O un cavall. Ara ho estan fent amb cavalls. Jo dic, però si no hi ha res com caminar, camineu.
A més, esclar, si has muntat, mira, encara si ets destre, no?, a l'hora de cavalgar, però si no ets destre, clar, estàs més pendent de no caure del cavall que de veure, no?,
les meravelles
que et passen pel costat.
Sí, clar, el cic a mi em fa molta gràcia perquè a vegades la gent diu, res, són 20 minuts, o menys, és un quilòmetre i mig. Dic, 20 minuts,
van corrent,
no? Dic, perquè clar, dic, jo igual ja estic una hora i mitja per anar-hi, i no perquè camini a poc a poc, sinó per les meravelles, perquè cal observar-les, i perquè després llavors el tresor encara t'impacta més. Si hi ha molta gent al tresor, val la pena entrar dins ja cap a la ciutat, i a la sortida quedar-se fins al final, que llavors la gent ja se n'ha tornat a anar.
I entrar dins, que com tu dius, hi ha molt més. Hi ha 800 monuments, edificis, banys, halls funeraris...
Moltes tombes, amb triclinis, a més pots trobar doncs tantes coses, però sobretot enfilar-se. Quan comences a enfilar i veus totes i cada una d'aquestes tombes, totes són diferents, al seu interior ja hem dit no hi ha res, però és el sol fet de pensar que les tombes estan barrejades amb les cases, que això també no és romà, evidentment ja sabem que els romans sempre deien les necròpolis fora muralles, però és veritat que aquí sí que veus la petja nabatea perquè estan a dins, al costat de les cases, però jo ho trobo meravellós, i sense anar més lluny, el color de la pedra, aquesta pedra, recordem que el nom de Petra li van donar els grecs, que vol dir pedra, perquè es deia Requem, els nabateus, però en tot cas ho entenc perfectament, ha sigut el nom perfecte per aquesta ciutat excavada a la roca.
I què va passar quan van arribar-hi els romans? Llavors va esdevenir província romana?
Esdevé una província romana, Aràbia Pètria, és Trajà, estem parlant de l'any 106, 109, té molt clar Trajà, i sabem que ell és el que va expandir l'imperi romà al màxim, Adrià consolidarà tot aquest imperi, i perquè té molt clar que aquestes rutes, com comentem, obertes prèviament per aquests nabateus, doncs les han de fer seves, i que tots aquests camins han d'anar cap a Roma. I de fet, doncs clar, aquí evidentment aquesta Roma del segle II doncs, és considerat per molts historiadors doncs, com l'era més gran que ha tingut mai Roma, i precisament és perquè també queda incorporat aquesta zona una meravellosa, com també va quedar incorporada Síria. Recordem que Trajà, Síria avui en dia també, no?, havia sigut una província de Roma, també una zona molt verda, tot el que seria també l'actual Líban, i, bueno, i evidentment doncs, ho van fer seu, i avui en dia, clar, quan vas cap allà, que és l'actual Jordània, doncs veus doncs tota la història i tots els pobles que han passat per allà. De fet, nosaltres sabem que també va ser doncs els Selèucides van ser-hi, de fet els romans es van trobar els Selèucides allà, per tant són un indret que han passat molts pobles, moltes cultures diferents, i a dia d'avui doncs mira, estem passant els viatgers.
Sí, una altra cultura.
Absolutament.
Bé. Al nord d'Amman hi ha les ruïnes de la ciutat romana de Jerash, perquè els romans no es van quedar només a Petra.
Jerash és meravellós. És meravellós perquè aquí sí que veus una ciutat romana. Sempre dic que val la pena anar a Jerash. A part que hi ha menys gent que a Roma, evidentment. Però veus realment la planificació romana. No veus aquell cardus, aquell decumanus, totes aquelles construccions que esperem trobar en qualsevol ciutat romana. I és veritat, a Jordània et dona realment una visió de què havia sigut Roma en aquella època, que són capaços d'arribar al que per ells eren els confins del món, eh? Però veus com són capaços doncs, de crear aquestes grans estructures. Són grans arquitectes, és el que comentàvem. Les legions romanes no hi anaven només els militars, hi anaven aquests enginyers, hi anaven aquests arquitectes, i sabien fer de tot, i són capaços de fer aqueductes també allà on vagin. Jerash és impressionant perquè, a part que estàs sent no només excavada, sinó restaurada, et permet això, eh? Tens una visió molt àmplia d'aquesta ciutat romana, amb aquests edificis.
Diuen que són de les ruïnes més impactants i més ben conservades de l'Orient Mitjà.
Sí, sí, romanes. I romanes, juntament amb Baalbek. Jo diria que aquestes dues són les més imponents. I Jerash, clar, tota Jordània, en general, però Jerash...
Que formava part de les 10 urbs que formaven el Decàpolis, que se'n deia, no?
Sí,
que eren ciutats
que estaven
a la frontera exterior de l'Imperi Romà.
Exacte, sí, sí. Insistim, el nom de Trajà l'heu de posar al darrere, perquè és el que crearà per allà tota la Via Nova Trajana, que ja t'està indicant, no?, que fan unes rutes, expressament, i perquè vagis veient tota l'estona la marca, i, evidentment, molts eren els que volien anar a viure allà i enterrar-se allà. De romans em refereixo, eh? Que quan els hi cedeixin aquestes terres, aquests veterans de guerra s'enamorin d'aquestes terres, fan una petita Roma en aquests indrets i s'hi queden i volen ser enterrats allà i no pas a Roma.
Nabateus, romans, selèucides,
tots.
Aquemènides, croats.
Ui, croats.
Encara hi ha algun castell croat, també.
Hi ha algun castell croat i fins
Xòlec,
i tot...
Xòlec, per exemple.
Sí, la població actual, veus, no? Algunes barreges, de tant en tant et trobes una criatura pèl roja i dius, em sembla que aquest és un descendent d'algun croat de fa uns quants anys.
Diuen els arqueòlegs, Irene, que de la ciutat només se n'ha descobert un 15% de Petra. La major part, el 85%, resta encara intocada, com dèiem abans. Per tant,
correcte.
Haurem de començar a buscar un pic i pala, no?
I
plantejar-nos un altre viatge.
Fantàstic.
Irene Corda, moltes gràcies.
A vosaltres.
A reveure.
A reveure.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
La viatgera de la Gran Anaconda, en marxa. Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà, el volant. En l'altra, la càmera de retratar. I al davant, l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves cròniques americanes.
Quan vaig començar aquest viatge americà, ho vaig fer amb la intenció que fos un itinerari molt i molt vinculat a la música. Per aquest motiu, a les anteriors temporades vaig escoltar des de les músiques caribenyes de factoria cubana o jamaicana fins al rock sureny de Nou Mèxic, el reggaeton i el dance pop llatí de Puerto Rico o la bachata dominicana, sense descuidar-me dels corridos mexicans. Però el cert és que en els anteriors periples em va passar una cosa que passa sovint quan ets fora de casa, que al final, per molta planificació que facis, el viatge sempre t'acaba portant per on ell vol. Per aquest motiu, i per intentar no sortir-me massa del guió, aquest cop he decidit que la ruta que faré tingui la seva raó de ser en la música. Després, segurament, l'atzar, les circumstàncies, el capritx, les persones a qui conegui o simplement la climatologia podran fer que em desviï del camí. Però us asseguro que aquesta vegada hi haurà més música, molta més música, perquè sense ella els llocs que visitaré no haurien existit tal com avui els coneixem. I ara fem-nos una pregunta. Si haguéssim de triar una ciutat americana que tingui una vinculació molt especial amb la música, quina triaríem? Hi haurà qui immediatament pensarà en Santiago de Cuba, però segurament a la llista de molts també hi apareguin Rio de Janeiro, Seattle, San Juan de Puerto Rico, Buenos Aires, Chicago o Santo Domingo, i me'n deixo moltes. En el meu cas, vaig dubtar molt a l'hora de fer la meva llista, però finalment no me'n vaig poder estar d'encapçalar el meu rànquing amb la fabulosa Nova Orleans. I aquí sóc, iniciant aquesta primera crònica americana de la temporada a la ciutat que no només va veure néixer Louis Armstrong, sinó també on es va gestar una manera d'entendre la vida, el jazz. Aquí, el jazz transcendeix els espais interiors, els locals d'assaig i els escenaris, que es compten per centenars. El jazz de Nova Orleans és a tot arreu, però sobretot al lloc que el va veure néixer, al carrer. I per aquest motiu, ahir, quan tot just m'acabava d'instal·lar l'hotel i fent la primera passejada de reconeixement, les cames em van conduir a la cantonada entre la Royal Street i Saint Peter, en ple cor del barri francès. Allà, com en tantes altres cantonades de la ciutat, una banda tocava la cançó When the Saints Go Marching In davant d'una audiència que estava completament entregada. Va ser una interpretació apoteòsica amb desenes de persones contestant a la lletra que cantava una veu magnífica de timbre molt semblant a la d'en Satmo. Al so de l'última nota de la peça, tota la ciutat va semblar quedar-se en pausa durant uns segons. I just després es van desfermar els aplaudiments i les exclamacions d'alegria. I a mi em van saltar les llàgrimes. Sí, havia escollit bé. Aquest viatge havia de començar a Nova Orleans.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
Eloisa Mateu, què tal?
Hola, bon dia.
On som?
Som al Parc Nacional de Monfragüe.
Eloisa Mateu, biòloga.
Que es diu Portilla del Tietar.
Hi ha molta gent al teu voltant.
Molts sers vius. Sí, és un hivern, és el camp vespre. S'està fent de nit ara. Davant tenim un penya-segat, com en una paret, i el riu, és clar, el Tietar, que està, ja comença a estar embassat,
diguem-ne,
sí, encaixonat. I sentim ocells que s'estan ajucant perquè és al vespre, i jo estic simplement quieteta, silenciosa, sí, una mica amagada entre la vegetació, esperant que es faci de nit.
Però t'has posat aquell barret amb plomes d'ocell per passar desapercebuda?
Sí, sí, sí. Porto els auriculars que em fan orelluda, així. I estic esperant perquè vull gravar això que sentim ara.
Algú que s'ha perdut.
Bueno, és una parella que s'ha trobat a la foscor.
Les parelles sempre es troben a la foscor.
Sí, i en aquest cas són uns ducs, són uns ocells molt espectaculars. És el més gran que tenim aquí a la península, és preciós.
No el veiem, només el
no
sentim.
El veiem,
sabem
no el
que
veiem.
Hi és perquè el sentim.
Perquè està amagat. De fet, hi ha uns birdwatchers allà, estrangers, que estan allà apostats, amb els seus binocles molt potents, esperant a veure'l, i no paren de xerrar, a veure si surt, si no surt,
clar,
i tal i qual.
Si el volen veure, no és un contrasentit que estiguin xerrant.
Sí, bé, perquè està a l'altra banda, silenci. I estan una mica desesperats. Jo estic desitjant que callin o que marxin, i finalment marxen.
És surten. A dir, que no han vist el duc.
No, 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 marxen una mica desesperats.
Això és un tret? O...
Això és un tret, sí.
Però que hi ha caçadors aquí a Montfragüe.
Dins del parc no, però potser fora al voltant.
Però els ocells i els ducs no en tenen de límits de parcs.
No, no.
A vegades són més llestos del que pensem que són, eh? Sovint són més llestos.
Sovint,
una granota, també.
Sí, una reineta, perquè estem a l'aigua, tot i que estem a l'hivern, eh?
Una reineta, duc...
Sí, hem sentit abans...
Tota una aristocràcia del regne animal.
Sí, és veritat. Abans hem sentit dels voltors, que venen a dormir... Hem sentit els miols d'un gat fer, que es veuen poc, són encara força desconeguts.
Gats salvatges?
Sí, gat salvatge, que no.
No és el gall fer,
no, no,
és el
no.
Gat fer.
Gat, són gats. I bé, molts ocells, merles i pinsats, bueno, ocells que se'n van a dormir.
De fet, se sap de l'existència d'espècies no perquè s'hagin vist, sinó perquè s'han sentit.
Sí, sí, sí.
Sobretot a les selves, per
sobretot,
exemple.
Sobretot, sí, sí. Ja des de que es va començar a desenvolupar la gravació de sons, ja es van enregistrar animals, sobretot això, com bé dius, amfibis i insectes, que en aquell moment tampoc no sempre se sabien el que eren. I, de fet, avui en dia hi ha una llibreria molt important de sons, un laboratori als Estats Units, que diuen que tenen sons gravats d'espècies que donen per extingides i que no se sap què són. I al revés, espècies extingides que no s'han gravat mai.
És a dir, que els sons no han desaparegut malgrat la preponderància de la imatge.
No.
Però la gent està perdent el sentit de... Escolta.
Bé, en general, jo penso que tenim una cultura molt visual, però potser ara s'està activant una mica el tema de l'escolta, no? Hi ha moltes persones que, a través de, potser de l'art sonor, també perquè, bueno, hi ha un sector de la població que s'està tornant més sensible de cara a la natura, a l'escolta, potser la Covid també va fer el seu...
I quanta de... gent va descobrir els ocells?
Oi tant, els pardals. Mira, 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 també un ocell raríssim.
I era un pardal.
I era un pardal, una merla. Però bé, està
això
bé.
Això diu molt de l'estat en què ens trobem, eh?
Sí. Però bé, està bé, perquè és veritat que hi ha més sensibilitat, jo penso. Ara, no? Tot i que seguim amb la cosa d'anar a veure, fotografiar...
Però hem de parar més l'orell,
Sí, jo penso que sí, mira, com aquests estrangers que es van quedar sense el duc.
Per xerrar.
Per estar xerrant. Clar, i perquè que... només volien veure'l. No esperaven el fet de gaudir de la natura a través del so, de dir, bé, no l'hem vist, però ara l'escoltarem, no. És el mascle i la femella, que és més agut. Això és la femella, aquest és el mascle.
O sigui, estan parlant.
Sí, deuen estar fent parades, o sigui, estan interactuant.
És una mica misteriós, no? Això del duc. Ha aixecat el vol algú?
Algú, sí.
Altra que es banya. T'havia costat arribar fins aquí?
No, que va, això és al costat d'una carretera. Vaig tenir molta sort que no va passar cap cotxe.
Aquí hem canviat, eh?
Hem canviat d'ambient, sí.
Has marxat de Montfragüe,
sí.
I d'ençà dels Pirineus.
Sí, de fet estem a la banda francesa.
El pas d'Organ-Bidesca.
Organ-Bidesca, sí. És un coll de muntanya per on hi ha un pas molt intens de migració d'ocells. I allò està una mica gestionat per la LPO, que és la Lliga per la Protecció dels Ocells, que són els que estan allà doncs, durant tota la migració fent monitorets, no? I li diuen coll lliure perquè a tota aquesta zona del pas hi ha unes cabanetes pels caçadors que tant de la banda espanyola com la francesa, sobretot la francesa, hi ha cacera en aquesta època, tiren el tudó. Aleshores, la LPO compra els drets de caça d'una part d'aquest coll i per això li diuen coll lliure, perquè allà no,
no poden disparar.
No poden disparar, però bueno, disparen una miqueta més lluny. Aleshores, aquí ara és de matinada, encara hi ha la boira, no hi ha massa gent i els que hi som allà som els que venim a veure la migració. I aquí ara estem escoltant encara molt de matinada els petits passeriformes com estan preparant-se per travessar el coll.
I qui passa? Qui passa per sobre vostre?
Quan se comença a aixecar la boira...
Ah, que... clar, perquè és un coll que efectivament tens uns mars de boira magnífics.
Sí, preciosos. A més, tu estàs per sobre, no? I aleshores, quan s'aixequi la boira, començarà els ocells que passen en vol molt actiu, com són ara, escoltem, les grues. Comencem a veure com s'acosta un vol de grues i quan arriben on estem nosaltres, que és on tenen la paret a darrere per passar pel coll, comencen a fer els cercles, cercles amb l'aire calent, que comença
per agafar
alçada. Agafen alçada quan la tinguin.
Posa la directa.
Sí.
Però veig que van xerrant, eh? Van volant i van xerrant.
Van xerrant sempre les grues.
Des d'on dic, des d'on dic. Més cap a la dreta, més cap a la dreta, més cap a l'esquerra.
Sí, molt cansada, avui no, he dormit bé.
Clar, perquè aquests ocells d'on venen i cap on van?
Mira, aquests ocells venen del nord d'Europa. Aquests ocells els trobes criant a Finlàndia, al nord de Finlàndia, al mig de les llacunes.
A Finlàndia hi ha 200.000 llacs.
Sí, però jo les vaig trobar més que en els llacs, en petites llacunes, enmig del bosc.
Vaig trobar, vols dir que vas anar?
Sí, i en allà és bonic perquè trobes les parelles fent parades, no com estem aquí acostumats a veure desenes, centenars i milers de grues, sinó que allà te les trobes parelles sueltes,
parades
i festejant, i és molt bonic.
Fan dansa, les grues?
Sí, fan una mena de dansa, sí.
Sobre... Les danses que fan els mascles i després la femella, després d'estar-s'ho mirant, decideixen si es queden o se'n van.
Sí, sí.
No? Moltes vegades el mascle es queda decebut i sol després d'haver fet un ball magnífic i la femella se'n va.
Sí, però les grues són fixes, eh? Les parelles, sí.
O sigui, cada ballar una vegada el mascle i li val per tota la vida.
Bueno, més val que renovi una mica.
Això tots els mascles.
Això ens passa a tots, no? Sí, sí. Això són els petits ocells que us deia abans. Això són les voladisses, com passen. Aquí no veus gaire cosa, perquè
no,
estàs molt dins la boira, no?
Home, ja teniu sort que quan passen els pugueu veure, que no passin molt més amunt, no? Perquè les grues sí. poden filar-se molt.
Sí, però com que s'enfilen davant nostre, clar, de clar. Fet, allà veus...
Sí, comença el vol per sota vostre,
pràcticament.
Es van aixecant sí. i passen
les veus
per sobre del coll.
Les veus com van venint a la teva alçada,
però que en són moltes, em creuen centenars, estols de milers.
Sí, pensa que, de fet, la península Ibèrica és on hiverna pràcticament tota la població del nord d'Europa. O sigui, són molts.
És a dir, venen de Finlàndia i es queden aquí.
Sí, es van quedant algunes, sembla ser que cada vegada es queden més a França, al sud de França, però...
Clar, bueno, perquè el canvi climàtic els afecta, sí, els deu afectar. Aviam, no els farà clar. Falta marxar de Finlàndia, potser.
Bé, encara sí. Bueno, de fet, elles estan per aquestes, cada una a les llacunes, aleshores es troben en unes zones del sud de Suècia, crec, en estols immensos, i a partir d'allà comencen a fer el viatge totes juntes, no? I fan aquelles avançades, no? Que un dia veus un vol, l'endemà veus un altre, es veu un altre en un altre lloc, i van començant a baixar, no?
Que et fa cosa, no?, caminar pels boscos finlandesos amb aquelles catifes de molsa, de dos pams, de gruix, que per això ells són tan... especialistes a buscar fruits del bosc, clar, aquelles melmelades, aquests pots de conserva, les fruites del bosc que,
I que sempre recomana. Amb aquella llum estranya, no? Sí, és de dia i fa un fred que pela.
Bueno, aquí el coll on esteu també, no? Devia fer fred.
No, no fa massa fred, bé, de bon matí sí. Ah, mira, ara comencen a passar les grues i comencen a passar els tudons, també.
Passen els que han aconseguit superar els trets que els disparen més avall, no?
Sí. Sí, ara estem sentint ja els primers trets i, de fet, allà, quan vas per la carretera, veus els restaurants que t'ofereixen el tudó i tot això.
Ara diu, saludeu amb els caçadors o...?
No tenim massa tracte amb els caçadors. Bé, fa angúnia, no?, perquè no tiren a les grues, no disparen a les grues.
No se sap mai, quan...
Sí, a vegades s'equivoquen, no?, una mica.
Hi ha tants milers d'ocells o d'aus, no?, aquests no migren, eh?
Bueno, es mouen, però no fan les migracions nord-sud.
Aquí has baixat el mar, has baixat la línia de costa.
Ara estem, de fet, a Balears. I en un illot del parc de Cabrera on crien els ocells marins. I ara és la primavera. S'està fent de nit.
És la millor hora, cap al capvespre?
Bé, aquests ocells marins, els virots, que en diuen allà, i les baldritxes, entren en els seus nius, que són a les coves i esquerdes, a la nit, i en les nits fosques, sobretot. Però de dia estan al mar i a vegades molt allunyats, també, no?
Què vols dir, que si hi ha lluna no entren?
Pot ser que no entrin, sí.
Tenen prou claror per seguir volant.
Sí, no, i sobretot per evitar depredadors.
Quins crits
més
angoixants.
Com els mateixos gavians.
Semblen criatures.
Sí, com un plor d'una criatura. Aquí estan volant, encara... I també n'hi ha els bàquelors, que diuen els que s'han quedat solters, que van volant al voltant, i els estan preparant per entrar. Jo encara els veig volant, saps?
Tu estàs a l'exterior de les coves.
Jo estic a l'exterior.
Has arribat en barca aquí, en aquest illot?
Sí, hem arribat en barca. Jo
feia bona mar, eh? Feia bona mar.
Sí, més o menys.
D'aquella manera. Ja veig que t'ha costat desembarcar.
Jo he arribat amb un ornitòleg que els està estudiant i, bueno, va i els anella, i mentre ell fa la seva feina jo els estic davant. Mira, aquí hem sentit una que ha aterrat. Són ocells que tenen les potes molt curtes, les ales molt llargues, i són uns grans voladors i nedadors, però a terra són molt patosos, perquè, esclar, no tenen...
Ja veig que quan prenen terra, prenen mal, generalment,
sí,
també.
Sí, fa patir, perquè a vegades donen uns cops.
Unes trompades.
Sí.
Això era just quan entren per una esquerda, quan pleguen les ales per entrar...
Sí, entren, aleshores entren caminant...
Això és el mar, eh?
Sí, ara entrem dins d'una cova, la qual... i pots entrar, perquè a vegades estan en esquerdes que no pots entrar.
Inaccessibles.
Sí. I ara ja estem entrant a dins el que és com una cavitat gran, tot ple d'esquerdes, i en cada una hi crien una parella, dos, etc. No? Aquí tenim una parella. Aquí estan mascle i femella. I aquí se saluden al niu, perquè no s'equivoquin, perquè... es coneixen, òbviament, pel seu cant, I a més sembla ser que la gent que els estudia els poden individualitzar pel seu cant també.
Arriba femella i mascle, els dos arriben?
Depèn del moment de la reproducció, quan hi ha el poll, perquè només posen un únic ou, pot ser que es trobin els dos, sobretot al principi quan hi ha l'ou, entre un o entre l'altre, no?
Ah, o sigui, indistintament, és a dir, cola l'ou tant femella com mascle.
Sí, s'ocupen, sí.
I el que no es queda al niu se'n va, doncs, a buscar menjar.
Sí, perquè pot estar fora temps, eh?
Temps vol dir setmanes.
Dies.
Dies.
Sí, sí, van lluny, han d'anar lluny.
Pesquen?
Pesquen, sí. Aleshores, aquests, els virots, són una espècie que només cria a les Balears. Sembla ser que és l'ocell marí més amenaçat d'Europa. És un ocell del qual la població és molt petita i té moltes amenaces a sobre, des dels llocs de cria, si estan a prop de llocs habitats, doncs els gats, les rates...
Depredadors.
Depredadors, i aquests són uns ocells molt...
Molt sensibles, molt...
Sensibles, i a
fràgils.
Més, clar, pensa que només tenen una cria.
Si molt aquesta... vulnerables.
Sí, i després, també, els adults pescant, doncs cauen els arts de pesca... Les preses també cada vegada són menys.
I abans hi havia els virotaires.
Sí, els virotaires, clar, cada qui ve el nom, perquè caçaven virots.
Sí, temps de pomes agres.
Sí, després de la guerra sembla ser que hi havia moltes que vaig anar, tot i que sembla ser que són dolentíssims, perquè
sí,
tenen greix i té gust de peix. Jo me'n recordo una de les vegades que vaig anar a gravar en una cova, era una cova, l'entrada era molt, molt estreta, i vaig haver d'entrar així arrossegant-me, amb la motxilla al davant, amb els micròfons i tot això, i a les fosques, clar, per no molestar. Jo tinc una miqueta d'angoixa quan estic en llocs així tancats i no em feia gens de gràcia, però bé, l'ofici s'ha de fer, no? Hi va haver un moment que em vaig quedar aturada.
Encallada.
Escoltant, més que res, saber a veure què tenia al davant, no? I de cop i volta em noto una cosa per les cames que comença a pujar-se'n per sobre i primer dic... Déu meu, què serà això? Jo tenia por de trobar-me rates o coses així. Tot i que m'havien assegurat que aquella l'havien netejant de rates, no? I pobre, era un virot que estava entrant i de cop i volta es troba una cosa immensa allà bloquejant i res, em va passar per sobre, va passar per les cames, el cos, va passar pel cap i puf, va saltar. Pobre, i va seguir sense queixar-se.
És a dir, que no estan gens acostumats als humans.
No, són molt mansos, pobrets, els pots agafar la mà, si vols, desgraciadament per ells, no?
Clar, però això fa que aquests illots no siguin accessibles.
Clar, per això ara crien en aquests llocs que no són accessibles, sí, sí.
Doncs et deixo aquí, en aquest illot.
Gràcies.
I ja ens tornem a trobar.
Ja ens tornem a trobar.
I ens portaràs un altre paisatge sonor.
Molt bé.
El Lluís Mateu, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins aviat.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Els sons de les aus marines dels virots ens han portat fins al final de l'espai d'avui, en el qual també hem revisitat Petra, la ciutat de pedra dels nabateus i altres enclavaments de Jordània, amb el guiatge expert d'Irene Cordón, doctora en arqueologia i història antiga per la Universitat Autònoma de Barcelona. Aturem-nos aquí. Som els viatgers de la Gran Anaconda, Benja Estacio, Judit Sala, qui us parla, Toni Arbonès. Un dia més, amb tots vosaltres, navegant plegats en el ventre canoa de la Gran Serp. Gràcies per ser-hi. Seguim endavant. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter @grananaconda o al web catradio.cat.